Tot costa.
Com ara dèiem, avui a Oviedo s'hi enfronten l'equip més golejador de la Lliga amb un que acaba de tornar-hi i que només n'ha marcat un en 5 jornades. Qualsevol cosa que no sigui una nit tranquil·la pel Barça serà una d'aquelles sorpreses que amaga el futbol.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocinen el Tot costa.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A les 7 d'aquest dijous 25 de setembre de 2025. Vespre nit de Lliga, vespre nit d'Oviedo, Barça. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
24 anys després, el Barça visita aquesta nit el Tartiere a 9:45 de la nit. Flick ha convocat jugadors del planter com Toni Fernández, Dro i Eder Aller, que serà el tercer porter. Per tant, estarem pendents de l'11 de Flick i de saber si farà rotacions. Tu ja vas avançar la de Dro, veurem si realment entra directament
a jugar,
entra
sí.
directament a l'11. Ara 2:15...
Serà que no, però home, quan he vist la convocatòria avui he pensat... El Doro.
Sí, però que convocat...
No és el mateix que titular, sí, sí.
Sí, sí.
Hemos venido a jugar, ja.
Si és que no, ja t'ho recordaran.
Home, i tant, ja ho recordarem. De fet, és l'única al·licient que hi ha d'aquí a 8:45 del vespre poder dir-li al Costa que no juga a Dro de titular. Bé, pobre Dro, si juga de titular estarem encantats.
Va. Mira, ara tu, el pobre Dro, li ha agafat mania no, no, ficar-me la pera a mi.
Contra el Dro no té res.
Exacte,
és contra tu.
Ja, ja.
Exacte.
Però allà pateix pel camí.
De fet, exacte. Dro em fa feliç a la vida, en canvi Costa doncs, me la complica una mica. Va, 7:45, Osasuna, Elx, un altre partit d'avui per tancar aquesta sisena jornada. Els partits d'ahir, victòria de l'Atlètic de Madrid sobre el Rayo, el temps afegit, 3-2 amb un hat-trick de Julián Álvarez, i compta perquè els matalassers perdien 1-2 al minut 80. També ahir, victòria de la Real Societat sobre el Mallorca per 1-0.
I no farem un baròmetre sobre el partit d'ahir al Metropolitano, perquè si el féssim quedaria lluïdet l'àrbitre i la permissivitat amb diverses accions de l'Atlètic de Madrid.
No diràs, perquè Coque va acaronar el coll del porter del Rayo de batalla.
Pel ganyot, vaja.
Sí, sí. Sí, sí. I avui...
Que ja va bé, que dissabte hi ha derbi i l'Atlètic de Madrid ens
arriba
per una vegada que no surt el 36 i ens va bé.
Sí. Avui es tanca, com deia, la sisena jornada i demà mateix començarà a disputar-se la setena amb un duel català entre el Girona i l'Espanyol a Montilivi, el Girona que no podrà comptar encara amb David López, amb Sigankov, amb Lemar, amb Mabel i amb Van de Beek, de qui encara no sabem l'abast d'aquesta lesió al peu esquerre, el tendó d'Aquiles. Per cert, que el partit ha estat declarat del risc. Els seguidors de l'Espanyol no poden lluir elements d'animació pericos a la zona local, és a dir, com a visitants sí que poden anar amb samarretes i el que vulguin, però si tenen entrades de la zona local, l'Espanyol ja ha informat que, sobretot, no portin elements d'animació perquè no els deixaran entrar.
Aquesta norma absurda que regeix sempre que hi ha un partit del risc, que és igual si és a Montilivi, al Camp Nou, a l'RC d'Estàdium, en fi. No fos cas que et toqués un tio al costat amb la samarreta de l'equip rival i li volguessis esbarlar el cap, en fi.
Per cert, que després ens ho explica la Ruth Vilà, però Aitana Bonmatí ha fet una sessió de fotos amb les tres pilotes d'or al Liceu. La imatge, s'ha de dir, és espectacular. La migcampista del Barça, que més ha parlat, diu que no vol les pilotes a casa, que està pendent d'un projecte que hi ha per fer un museu a Ribes per tenir-les, diríem, en un lloc en el que es mereixin.
La Ruth Vilà ens farà escoltar la millor jugadora del món uns dies després d'haver estat coronada al Châtelet de París.
I encara en futbol, avui a Europa League, a les 9 del vespre, Stuttgart-Celta. Ahir el Betis va empatar 2 amb el Nottingham Forest, i aquesta sé que t'interessa molt perquè la FIFA ja ha anunciat,
sí,
o els organitzadors...
Tota la tarda que la ballem.
Mundial del 2026 ja tenen mascotes... En tenen tres,
clar,
perquè el Mundial, ja sabeu, s'organitza al Canadà, als Estats Units i a Mèxic. Un auró, un jaguar i una àliga. L'auró és per Canadà, el jaguar per Mèxic i l'àliga per als Estats Units. M'han agradat. com... Sí,
les has vist, eh? Sí, sí, jo, perfecte. Et pots imaginar com se me'n fot les mascotes dels mundials, però en fi.
Perdona, després aquestes mascotes, tindràs encara alguna per casa un cop acabi el Mundial?
La del Mundial de Qatar, que era una mena de fantasmet, sí que la tinc. Perquè aquella era xula. La veritat, un jaguar i una àliga.
Jo no les he vistes, però haig de dir que si han de superar Naranjito...
Home, sí.
Bueno, no sé. Sí. Tenen una... Clar, és que fa 50 anys de Naranjito. El món del disseny ha evolucionat, sí.
En ciclisme, Paula Blasi, d'Esplugues de Llobregat, ha guanyat la medalla de bronze a la categoria sub-23 del Mundial de Kigali a Ruanda. El Barça d'handbol juga des de 3:15 de 7 a la pista del Zagreb croat a la tercera jornada de la Champions. Ara mateix 7-12, dominen de 5 els blaugranes quan som al minut 18 d'aquesta primera part.
Important guanyar aquest partit després que el Barça, com sabeu, en la segona jornada va perdre a casa en l'últim segon contra el vigent campió d'Europa, el Magdeburg.
I en bàsquet, el Barça ha informat que Juan Núñez haurà de tornar a passar pel quiròfan. El menisc del genoll dret operat al març es va inflamar i no ha evolucionat com s'esperava el tractament conservador, per qui ja hem passat ara fa poc.
Gavi, sí. Malauradament, la primera lesió no era tan greu perquè Juan Núñez només tenia afectat el menisc i Gavi ja sabeu que es va trencar coll i barres, però efectivament no ha respost bé i aquesta pretemporada el tractament conservador tampoc, per tant, haurà de tornar a operar-se. Esperem que la baixa sigui el mínim possible.
Pel que fa encara en bàsquet, el Girona ha fet oficial la renovació de Moncho Fernández per dues temporades més, una renovació i una durada d'aquest contracte del tècnic que van lligades a la del director esportiu, Fernando Sanemeterio. La penya es presenta davant l'afició diumenge contra el Benfica i avui l'equip verdinegre, recordeu que competirà aquesta temporada a la Champions League i que s'enfrontarà, per tant, a equips israelians. Doncs bé, sobre el conflicte a Gaza, Ricky Rubio ha dit avui que més enllà de si ells personalment han de jugar o no contra aquells equips israelians, davant del que està passant a Gaza, el que hauria de passar és que s'aturés el món.
Sí, que és una declaració un pèl estranya, perquè que s'aturi el món, però si hem de jugar a bàsquet, juguem bé. En fi, evidentment, d'acord amb el fons de les paraules de Ricky Rubio, però no he acabat d'entendre què hi dir.
Precisament sobre aquesta qüestió de jugar contra equips israelians, ja ho sabeu, ho explicàvem ahir, que l'Ajuntament de Manresa ha demanat suspendre el Baxi Manresa Hapoel de Jerusalem de l'Eurocup, que s'ha de jugar el 15 d'octubre, i al Mundial de Rem, Aleix García s'ha classificat per la final del doble escull després d'acabar tercer de la seva semifinal, la final demà poc abans de les 9 del matí.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous en què hem quedat amb Robert Martínez, el seleccionador portuguès que aquest matí ha estat a Lleida presentant unes jornades a l'INEF de la capital de la Terra Ferma. I també és el dia, com cada dia, que tenim una pregunta per la nostra audiència.
Avui, Oviedo-Barça, partit fàcil o partit trampa? Una pregunta potser fàcil, una pregunta trampa, però que en qualsevol cas podeu respondre a l'enquesta que tenim
tant
a Twitter com a Instagram i respondre a qualsevol de les nostres xarxes socials, la Sònia Olear, com sempre, ben pendent.
Des d'ara i fins a 9:15, serà quan cedim el testimoni a la TDT d'aquest Oviedo-Barça. Fins aleshores, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
El Santi Jiménez ja ha oficiat com a segona veu dels titulars del Tot Costa. Hola, Santi, bona tarda.
Molt bona tarda.
Tot bé?
Tot no, però en general aquí sí, molt bé, sempre. És un oasi de tranquil·litat i de pau.
Sí?
Sí, home, sí, m'agrada molt venir aquí i veure.
Home, doncs, no, això seriosament, si ho dius seriosament.
Seriosament, sí.
La veritat és que
fa... A més, espero sortir d'hora, que tinc faena, eh?
Sí,
no has de patir,
jo
perquè...
Jo crec que aniràs raonablement, raonablement.
Tenim bons continguts avui.
Sempre.
En canvi, la Laura Brugués ve amb temps, no et marca terminis de jo haig de marxar i això...
Ah, la Brugués és funcionària.
Oh. Tant de bo. Treballadora pública.
Laura Brugués, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Tot bé, també molt contenta, m'agrada molt venir aquí, també és un oasi de pau i felicitat.
Caram, això és nou.
Que bé, ja. Sí. Ara es començarem a ballar, a barallar. no.
Deu ser cosa de la desena temporada, ara de cop a tothom li ve de gust venir, cosa que no ens havia passat.
No confiava en vosaltres fins ara.
Això no, no, i no ens havia passat mai que ens diguéssiu aquestes coses tan boniques. Ara estic una mica desencaixat i tot.
Tot costa una dècada.
Cava Gassama, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No dona per ser professional, entenc.
Al final arribes a un nivell que no pots competir més perquè no, el nivell aquest, o sigui, ja no és per tu, ja has de marxar fora perquè aquí a Espanya no hi ha, sí, hi ha jugadores internacionals, no? Però hi ha molt poquetes. Llavors el nivell aquí és una mica baix comparat amb nivells d'altres lligues.
Tot costa una dècada.
La Cava Gassama, una de les millors jugadores del nostre handbol, el Salva Pou ha triat aquest document de la nostra dècada de tot costa, coincidint amb una tarda on estem pendents de Zagreb, on el Barça hi guanya 7-13, 6 amunt l'equip de Carlos Ortega a 8 minuts i mig pel descans.
A Catalunya Ràdio, tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
S'ha conegut el cartell del Primavera Sound 2026. El Salva Pou ha triat aquest Just Like Heaven de The Cure per homenatjar els caps de cartell, el grup més reconegut amb més trajectòria d'aquest Primavera Sound. Potser m'ho faig jo, però ha estat començant a fer tot costes al Primavera Sound i tinc la sensació que els grans grups volen venir al...
Va, sí. Robert Smith és un gran oient del tot costes.
Sí, costa. Exacte, probablement. Sí, sí. Estic convençuda.
Sí, sí, segur. Robert, hi.
I em va molt bé el títol de la cançó perquè Just Like Heaven ve a ser alguna cosa així com si estiguéssim al cel. Que és com deuen estar, imagino, a Oviedo, on avui, després de 24 anys sense tastar la primera divisió, reben el Barça. D'aquí a un parell d'hores, a 9:15, el Carlos Tartiere. Ja hi va passar el Madrid fa algunes jornades i volem copsar quin és l'estat d'ànim dels oviedistes. I hem buscat una llegenda. El seu nom és Oliverio Álvarez, però segurament el reconeixereu molt millor o no, si és que sou una mica joves, però si teniu una certa edat, recordareu Oli, un gran davanter de l'època anterior de l'Oviedo a primera divisió. Oli, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Aquí ya esperando el partido en Oviedo, porque bueno, ando, como sabéis, dando muchas vueltas. Aparezco por Cádiz, por Sevilla, con mi Betis, y ahora muy centrado en el partido del Oviedo, que bueno, después de 24 años... Pues está la ciudad como loca con el partido.
Y me imagino que para alguien que vistió la camiseta, pero que además es leyenda del Oviedo, este partido, como el de hace algunas semanas contra el Madrid, tiene que ser muy, muy especial también.
Sí, a ver, claro, claro que sí, porque son un foco muy importante a nivel mundial de fútbol. El Oviedo iba mucho tiempo, pues eso, 24 años, como te decía, sin estar en la élite, y lo coloca otra vez, tanto Madrid como Barça, pues te colocan ahí en el foco, ¿no?, del fútbol europeo, ¿no? Y lo que pasa es que también uno sabe la dificultad. Uno como ha sido profesional, quizás lo disfruta más el aficionado que el profesional del fútbol, ¿no? Porque nosotros, bueno, al final sabes que vas a sufrir, que es difícil. Aunque en alguna otra ocasión, como recordaba Paunovic en la rueda de prensa previa, se ha hecho y el Oviedo tiene que salir con esa idea, ¿no? No salir entregado y sometido, sino pensando que en algún momento, en alguna temporada, el Oviedo... Ganó el Barcelona.
O sea que, aunque sea toda una experiencia esto de volver a primera y que haya mucho ambiente en la ciudad, en el fondo, no es solo la fiesta, también el resultado va a importar.
No, sin duda. Aparte, a un jugador cuando ganas a lo que decíamos, al Fútbol Club Barcelona, o ganas al Real Madrid, pues eso ya quedan estadísticas para el recuerdo, ¿no? Seguramente durante el día de hoy, que lo he leído en muchas crónicas y en el día de ayer, pues se recordaba que hacía 24 años el Oviedo había ganado con un 0-1 en el Nou Camp con Belko Paunovic. Estaba yo en ese equipo también con Belko en el campo, y se recordaba el 2-3 de esa misma temporada, el último partido del Barcelona en el Tartiere, fue un 2-3 en este nuevo Tartiere, y recuerdo que estaba Luis Enrique, Guardiola, bueno, y si en ese día pues consigues hacer un golito, pues ese gol siempre sale mucho más recordado en las estadísticas, ¿no?
Ahora, enseguida volvemos al presente, pero déjame ir para atrás. Oli estaba en el Gran Oviedo de primera, pero por decirlo así también te comiste lo más duro, el descenso de primera a segunda y después todo el pollo administrativo que llevó al Oviedo a tercera. ¿Cómo fue aquello de duro?
Pues muy duro. Lo que pasa es que, como dices tú, yo con Oviedo viví todo, las alegrías y las penas. Soy un jugador de la cantera del Oviedo, del filial, debuté en el equipo de mi vida con 20 años en primera división con el Ureta. Luego tuve la trayectoria con este también, que conocéis ahí bien, Carlos Muñoz, delantero, sí, que también jugó en el Barcelona, y hice camino en el fútbol en primera división, pues... Luego regresé del Betis y ahí fue una época complicada, porque ese año precisamente, de hace 24 años, fue el descenso a segunda, y a partir de ahí digamos que fue un cúmulo de desgracias, ¿no? Se acumularon, más allá de un descenso deportivo, que le pasa a grandes históricos, como le sucede ahora, por ejemplo, al Deportivo de La Coruña, al Zaragoza, que lo está pasando muy mal, al Sporting de Gijón, bueno, al Málaga, aquello fue más que un descenso deportivo, porque trajo consigo, digamos, el desastre económico que arrastraba el club. A partir de ahí todo, digamos, con el equipo en tercera división por impago, y luego, bueno, fue todo un peregrinar por segunda, se hizo demasiado larga el regreso, ¿no? Y bueno, pues lógicamente ahora, como decía Belko Paunovic cuando ascendió el Oviedo contra Mirandés, yo creo que con el ascenso se cerró una herida, y que ahora la gente ya está más en pensar en lo que puede venir en otro Oviedo diferente, nuevo, y olvidar esos 24 años tan dolorosos y quedarse con que la historia del Oviedo. Hay un año de UEFA contra Génova y que hubo... El Oviedo tiene una historia en previsión muy grande, ¿no?
Siempre se habla de la importancia de las aficiones, pero en este caso concreto la del Oviedo sí que dio un paso al frente.
Sin duda.
5.000 sí, tíos sí. En el campo, 5.000 personas en el campo, sí, en tercera división, poniendo muchos de ellos dinero de su bolsillo como accionistas, sí, para reflotarlo.
La situación fue límite, y el llamamiento ese que hubo de... Bueno, no solo ya de poner gente que puso grandes cantidades, sino el que puso, pues no sé, de aquella, pues 20 euros, 30 euros, la gente puso lo que fue poniendo, y luego coincidió con aquella situación que conoceréis, que bueno, el grupo Carso de Carlos Slim, el mexicano, pues bueno, puso también, creo que fueron lo mismo que había puesto el socio minoritario, creo que fueron 2 millones y otros 2 millones, una cosa así, y a partir de ahí, pues bueno, se reflotó, llegó este grupo mexicano con mucha ilusión, con dinero, y bueno, ahí estaba un poco la base de lo que es hoy el Real Oviedo, porque luego, como sabéis, hicieron un traspaso de propiedad de un grupo mexicano a Pachuca, al otro grupo mexicano, que es un grupo mucho más volcado en el fútbol, que tiene pues dos equipos en México, otro en Chile, el Real Oviedo, o sea, gente ya que está de fútbol, y bueno, y ese camino yo creo que ahí el Oviedo le salió bien.
Volviendo, como decíamos, al presente y a este partido contra el Barça de esta noche... ¿El Oviedo que tú has visto hasta ahora le puede meter mano a este Barça?
No, el que viene estas primeras 5 jornadas no. tendrá que ser otro, claramente, porque lo dice Belko y, bueno, el aficionado de a pie y la gente con la que estoy en el día a día. Claramente el Oviedo ha tenido carencias en las dos áreas. Se ha mostrado muy frágil atrás. De hecho, Arobe Escandel creo que es el portero que más intervenciones ha tenido en la portería, el portero, y el equipo que menos ha tirado a puerta y el equipo que menos goles ha hecho. Ha hecho un gol en 5 partidos, claro. Con ese déficit en las áreas es muy difícil pensar en derrotar a un Fútbol Club Barcelona, ¿no? Ya es difícil ganar a un equipo de abajo, pues imagínate al Barcelona, ¿no? O sea que tiene que hacer muchas cosas bien el Oviedo. Y yo creo que Belko, la idea de Belko, lo principal, y ya no solo con el Barça, sino en el futuro, se ha dado cuenta que lo primero que tiene que hacer es reforzar la parte de atrás. Posiblemente se habla de que vuelva a jugar con 3 centrales como el día del Real Madrid. Posiblemente sea David Carmo, Calvo... Y yo creo que Ballí, al estar Costas lesionado, creo que Ballí se va a estrenar con el Real Oviedo y va a pasar por jugar con 5 atrás, seguramente 4 en el medio campo y solo un delantero. Pero yo creo que el pilar del Oviedo tiene que ser empezar a reforzarse atrás, porque aparte hay una cosa, que cuando haces pocos goles, como este caso el Oviedo, que solo ha hecho un gol, a cada gol lo tiene que rentabilizar mucho. Y eso hace falta mantener la portería cero.
Oli, termino. Si te pregunto qué jugador del Oviedo te gusta...
El que a todos.
De los que no son Santi Cazorla, ¿y alguno que te llame la atención? ¿Qué sé yo?
Mira, Hassan, me gusta, ¿eh? Bueno, Hazard, ahora mismo, en estos primeros cinco partidos, el que realmente es un poco la esperanza o el que ves que puede hacer algo en ataque y bueno, un poco, digamos, la única esperanza en ataque es Hazard por su velocidad. Porque en primera división esa velocidad que tiene Hazard de desborde por fuera y sobre todo cuando se perfila hacia adentro con la zurda, está haciendo daño a los contrarios y es por ahí por donde se ve un poco de peligro en ataque del Oviedo. Pero yo sumaría a Reina, el jugador de Mirandés, el capitán de Mirandés, sí. Además lo conozco bien porque es de Chiclana, es de Cádiz, y me gusta porque tiene fútbol. Y yo creo que si sale Santi Cazorla esta noche, yo creo que va a poner a Reina también, porque Santi Cazorla necesita algún socio que cuide bien la pelota como él, que gestione bien la pelota, y creo que el que mejor lo hace en el centro del campo es Reina. O sea que yo apostaría porque va a jugar Santi Cazorla y que Reina va a acompañar a Dendoker en el medio centro. Pero yo me quedaría sobre todo con Reina y con Hassan.
Oli, decía en la previa Veljko Paunovic que no es buena noticia para el fútbol y espectáculo que Lamine Yamal no juegue hoy en Oviedo. No sé si tú eres tan elegante como Paunovic, poniéndole la cruz ya a Lamine Yamal que no ha podido viajar, ¿qué jugador del Barça evitarías que estuviera hoy en el Tartiere?
A ver, faltando Fermín, que me encanta. Fermín me parece un futbolista de equipo magnífico, o sea, con menos nombre a lo mejor o menos foco que las grandes figuras, que Rafinha, Lewandowski o Pedri, y entonces me voy a quedar con Pedri. Iba a decir Fermín, pero como no está Fermín, pues me quedo con Pedri. Pedri yo creo que ahora mismo es el mejor centrocampista junto con Vitinha. Son dos perfiles de jugadores diferentes, pero vienen a ser un poco ese futbolista que, tanto que se habla del fútbol físico, de la gente grande, que está tan de moda ahora el futbolista grande, fortote, vienen a reflejar que no hace falta ser tan grande para ser un gran futbolista y llevar, digamos, el peso de un equipo. Y yo creo que Pedri y Vitinha ahora mismo para mí son de lo mejor, o sea que me quedo con Pedri.
Doncs la prèvia d'aquest Oviedo-Barça històric al Carlos Tartiere, gairebé 25 anys després, de la Madonna leyenda del Club Asturià. Oli, muchísimas gracias. Un abrazo y a disfrutar del partido.
Un abrazo, amigos.
Començat finíssim la temporada, no l'Oviedo, sinó el Salva Pou. Cure, Nirvana... Sí. Santi, Laura, ara escoltava Moli que tot i la seva condició de llegenda de l'Oviedo i evidentment que preferiria que avui li anés bé l'equip de la seva vida, ens posava una sèrie de condicionants que fan pensar, començant perquè és un equip que li costa molt fer gol perquè té la qualitat que té, que fan pensar que el partit d'avui no hauria de ser d'una gran dificultat pel Barça. Val a dir, jo l'únic partit de l'Oviedo sense que he vist aquesta temporada va ser el dia que hi van al Madrid i trobo que van plantar cara al Madrid.
Van aguantar una hora. Ja,
abans del primer del Madrid,
i el pal.
No, abans del segon, no, l'Oviedo té un pal que hauria... No, crec que és...
Els hi dona pel que els hi dona. Però, i aquí hi ha dues coses. Jo quasi que he vist bastants partits de l'Oviedo.
Has vist molts partits de l'Oviedo?
No, aquesta temporada no. Quan el Barça jugava a camp de l'Oviedo.
Ah.
És un camp complicat històricament complicat pel Barça.
Sí.
O sigui, és un camp difícil. És un camp que la gent apreta molt.
Crec que el Barça-Oviedo ha perdut més del que ha guanyat.
Sí, sí.
Ahir...
No... O sigui, jo recordo que anar a Oviedo no era...
Ahir que em deia que vaja, 38 visites i em sembla que 20 derrotes, una cosa sí. Així, però clar, és que fa molts anys.
Sí, però vull dir que és aquells camps on quan anava el Barça, quan l'Oviedo estava a primera, eren...
Sí, sortia difícil.
És complicat, sortia complicat. També era un altre Oviedo. Aleshores, l'Oviedo està en aquesta situació de que ha estat el fang més absolut, perquè va arribar a estar a punt de desaparèixer, ha estat a tercera, que per un històric com l'Oviedo era molt, es va plantejar la dissolució del club, la gent el va tornar a començar, i jo crec que han arribat a primera, gairebé sense esperar, no eren dels favorits de la segona divisió, van arribar, de fet, a Paunovic el fitxen 10 jornades abans del final, quan ja pensaven que no tenien opcions, i els hi va sortir bé. Jo he gastat entre la il·lusió i l'obligació. Fins ara jo crec que han estat de juerga, encara, dient, hòstia, hem tornat a primera, 24 anys després, estem aquí, però algun dia s'haurien de posar. i dir, no hem vingut no hem tornat a la màxima categoria.
I tu creus que pot ser avui?
Jo crec que avui és un dia que ells tenen marcat. La visita al Barça, ja està, ja els hi va passar al Madrid, i ho van intentar, s'ha de dir que i on estan fallant és amb els rivals de la seva lliga, més aviat.
A veure, a priori el Barça no hauria de tenir problemes, amb aquesta, sobretot amb la pregunta que feu, no hauria de tenir problemes, veient el Barça com està aquesta temporada, sobretot en els últims partits, i l'Oviedo és cert que, clar, és dels últims, ha perdut tots els partits excepte un que ha guanyat la Real Societat, però clar, aquí s'hi barreja això, la il·lusió d'un equip. Avui veiem a les imatges del Telenotícies que hi havia anat molta gent a esperar els jugadors del Barça a l'aeroport, que molts nens explicaven que s'havien saltat l'escola, l'institut, perquè deien, aquí podem anar cada dia a l'escola i a l'institut, però el Barça ens ve avui i no sabem quan tornarà a venir. Feia 24 anys que no venia. Clar, la il·lusió, la força que pot tirar un equip petit, a priori, tot i que estigui a la mateixa categoria que el Barça, a la primera divisió, a vegades fa que pugui sorprendre l'equip gran, no? Això ho hem vist milers de vegades, sí, i ho hem vist amb equips d'inferiors categories, sobretot en aquelles eliminatòries de la Copa del Rei. És clar, potser sí, doncs teniu raó amb aquesta pregunta de partit trampa, que a priori el Barça hauria de ser el gran favorit, ho hauria de tenir fàcil, però clar, també això, la il·lusió pot empènyer les cames.
Veieu més trampa que fàcil?
No, jo crec que serà, jo crec que és una, són una banda, eh? O sigui, em vol molta il·lusió que li posis. però
que estem parlant.
Que si baixa, que si el Barça baixa els braços...
Clar, tot, en el fons aquest partit depèn del Barça.
Depèn del Barça.
Ah, exacte.
No, però aquest partit el Barça podria guanyar 0-6.
Però el Barça... que ara ha entrat en... És a dir, el Barça de Mallorca, del Camp de Llevant, etc., potser sí, però el Barça ha entrat en una velocitat de creuer que no fa la sensació.
No, però el que et dic és que és, històricament ha sigut complicat. I que l'ambient i tot el que hi haurà serà... Que vagin preparats, perquè igual es pensa que van a jugar contra un equip d'aquests de Corea que van jugar la pretemporada, i no. No,
clar. Ja, ara em diràs nostàlgica, eh? Però clar, jo que sóc de Figueres vaig viure l'eliminació a la Copa del Rei amb el gol de Cali Garrido que va eliminar el Figueres. I jo recordo declaracions d'en Reixac que deia ui, allà l'únic que em preocupa és la tramuntana. I el Barça va quedar eliminat pel Figueres que estava a segona B. És que jo sempre tinc aquest record.
Dia mític que Saviola va anar a comprar formatge.
Sí, a Andorra.
Sí.
És això, que si el Barça no s'ho pren seriosament, però entenc que Flick algú li ha hagut d'explicar, no? No és com aquell any a Pamplona, el seu primer any a Pamplona, que no li van explicar què era en el camp de l'Osasuna.
Ni el Getafe...
És un bon exemple, sí.
Bé, jo crec que Flick ja comença a saber una mica més on trepitja, i sobretot que després de els egos maten, la cosa s'ha espavilat, i a mi em sorprendria que avui el Barça es relaxés. De fet, ara fèiem conya abans amb la Sònia, ahir a la Lotto Hansi jo veia més rotacions segurament del que seria raonable. Veieu alguna que Flick, pensant en Real Societat i sobretot en PSG, faci de més i de menys avui, que veiem alguna cosa no habitual en l'11?
És que jo crec que les rotacions estan molt igualades, és a dir, jo crec que pot jugar Caçador, per exemple, que sí que em veig a Caçador i que descansi un dels dos migcentres.
Que De Jong va descansar un partit...
De... El que no ha descansat res és Pedri.
Sí, i l'any passat no descansava mai.
I no descansava. I després, i de fet, Flick va dir que la clau per recuperar el millor Pedri és que jugui sempre. Que no...
Sí. Però va... Després, al final de temporada, no podia dir fava. Ja. Havíem de canviar...
I després les rotacions de centrals. I davant el dubte de saber si jugarà... El que jugui avui, Lewandowski o Ferran...
Descansarà diumenge.
Descansa contra la Real. Tenint en compte que jo crec que contra el Paris Saint-Germain jugarà Lewandowski.
No veieu cap excentricitat, estil Jofre o Dro?
A mi Jofre no em semblaria tanta excentricitat.
Jo crec que...
Sembla més excèntric.
Gerard Martín, que no acaba cap partit amb rampes, tampoc seria estrany que descansés algun dia. Però no. És veritat que Valde està a punt de tornar. Això també és,
sí,
també és
jo, cert. Jo ho de Jofre tampoc ho veuria massa excèntric. I la de Dro... Dro jugaria en el lloc de Dani Olmo. Aleshores, ja em sembla que Dani Olmo necessita la continuïtat després d'haver vist que Fermín li menjava el lloc durant els primers partits.
Clar, però a la vegada
Clar, pots pensar que si
avui,
lesiona...
Titular contra la Real Societat i titular contra el PSG, no sé si serà massa, però és veritat que Olmo ara mateix necessita més jugar que descansa. Laura, veus alguna...
Mira, jo és que les rotacions mai m'agraden. Sempre, davant aquesta qüestió, penso... a mi, que juguin els titulars i si de cas que facin descans quan tinguin el partit solucionat. No, no, d'entrada, i que després, si les coses no van bé, hagin de sortir
que
ràpid
rebentin.
Els titulars, no. I a més sempre van a contrarrellotge.
Això és veritat.
Jo és que no, el tema rotacions no m'agrada. I amb equips aquests que penses que són fàcils i que per tant fem rotacions, escolta, que surtin els que hagin de sortir i després, si ja van 0-3, que els canviïn.
Doncs el Santi i la Laura han fet una finta de dir que era un partit trampa, però després han anat a que era un partit...
Fàcil.
No, és un partit fàcil i si és trampa... I si... Palos.
Si és trampa serà culpa del Barça, vols dir.
Home, aleshores ja els hi donarem uns pals que...
Sempre tens raó, no?
És imperdonable si avui el Barça no guanya. Això
home,
està clar.
Imperdonable.
Home, explica-li, soci.
Que no pot anar al Camp Nou encara.
És veritat que tal com està el Madrid no pots deixar punts allà on en teoria no està previst
si
que
no
els
deixis. Si no guanyes avui te'n vas a 4 o 5.
Clar.
En fi, estem bastant acollonint,
Jo crec, jo crec que no està justificat ara plantejar això, si de cas ja en parlarem al tot costa demà. A veure com ho veieu vosaltres. Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
A la pregunta, avui Oviedo Barça, partit fàcil o partit trampa, la nostra audiència, què hi veu?
Trampa, 58%.
Ostres.
Ostres.
El soci, m'agrada que...
No se'l pot enganyar.
Sí, sí. El soci segueixi. No,
l'aficionat està en tensió, com vol Flick. Això està bé.
Això està molt bé, va aconseguir.
Encara que sigui des de casa i que probablement els jugadors no ho percebin, tensió màxima fins que caigui el segon.
Espírit del Mets.
El Jordi diu, dijous a la nit, tard a la nit, últim partit de la jornada, rival acabat de pujar. De veritat creu que Flick deixarà que relaxin, es confiïn o estiguin acomodats? El Barça sortirà enxufadíssim i guanyarà. Tan sols hem de tema per l'encert dels nostres davanters. El Damià diu, són partits que es poden complicar perquè no motiven els jugadors del Barça, però l'Oviedo sortiran com gossos de presa i es posen per davant, ja hi som al tros. El Biel diu, trampa, però si surten endollats des del minut 1, potser estigui resolt abans del descans. I el Jaume diu, si a l'Oviedo ens té que fer por, ja podem plegar.
La Sònia Oleart aguantant la compostura, tot i que no ho estic veient, però és com si ho estigués veient, Sergi Andreu deu estar fent alguna de les seves a la redacció. En
Correcte.
Fi, la Sònia ha resistit com ha pogut i ens ha traslladat les vostres opinions, que en general, lleugerament, són de partit trampa, per tant, compte fins que la cosa estigui clara en el marcador. Fins ara, Sònia.
Adéu.
Ara sí, anem cap a Oviedo, un altre cop. El nuevo Carlos Tartiere, l'escenari del partit d'aquesta nit, ja hi és la plana major de la TDT. Ricard Torquemada, Bernat Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé per Oviedo?
Molt bé. Feia molt temps que no veníem.
No m'he recordat de preguntar-li a Oli que fa fresca.
Menys de la que s'esperava.
Una miqueta, sí.
Però agradable.
S'ha d'anar amb jaqueta. Però sí, però no. Teòricament, a l'hora del partit, he vist que la previsió era de 12 graus, que és fresqueta, però durant el dia la veritat és que s'ha estat bastant bé. Sí.
Molt bé.
I a més ha estat un dia molt assolellat, cosa que, tenint en compte que som Astúries, té força mèrit.
I durant el dia que heu estat per aquí, heu notat que hi ha sensació, que l'ambient que respira la ciutat, que hi havia un partit gran avui per ells, vull entendre,
Sí, jo he tingut la sensació de la... típica ciutat que està abocada al partit de futbol. He vist botigues amb banderes de l'Oviedo, he vist gent ja al migdia que anava guarnida amb els colors de l'Oviedo. Ara, que evidentment ja és la recta final abans del partit, amb el Ricard acabem de passar per un carrer on s'aplegaven centenars de persones que estaven doncs, fent la cervesa abans de venir cap al camp. I sí, la sensació que després de 25 anys doncs tornen a tenir partits grossos al seu estadi. És un estadi que, a més, van inaugurar i que al cap d'un any ja va deixar d'acollir partits de primera divisió perquè van baixar i ja no han tornat a pujar fins ara. És a dir, que durant 25 anys van tenir un estadi que era nou, ara ja no ho és tant, i que doncs, aquí no s'hi ha pogut disputar, per exemple, cap Barça, cap Oviedo-Barça, des de l'any 2001.
I que s'ha de dir que, tot i que han campat per segona B, segona, un munt de temporades, déu-n'hi-do les entrades que hi havia.
En un ple gairebé.
Sí, sí. Avui serà ple, si no em corregeixen el Bernat i el Ricard, crec que el Tartiere té uns 30.000 espectadors i crec que no quedava ni una entrada, per tant, estarà ple.
Diria que és un estadi bastant maco, bastant d'aquests de veure bon futbol, no?
És un estadi estil anglès, no?
Ah, sí,
un estadi
exacte.
Força quadrat, sí. Un estadi amb graderies...
Com molt verticals,
verticals,
no?
Una més alta, sí.
Sí, sí, sí. Però sí, jo el recordava, jo vaig venir a aquest partit que va jugar el Barça l'any 2001, que va guanyar 2-3, i recordava que era un estadi comparat amb l'antic Carlos Tartiere, que era un camp dels d'abans, bé, no diré que en blanc i negre, però dels de fang i pluja, la veritat és que aquest es mantenia força modern. I ara des de dins no el veus, que també...
És que els records de joventut estan idealitzats. Jo el recordava molt modern i el veig ja desgastadet. 25 anys després el veig...
Mai millor dit.
El vetusto Tartiere, eh? Sí, sí. Però segurament és una qüestió meva del pas del temps, no de l'estadi.
És un bon camp. És un camp de primera divisió, eh? No és un camp ni amb tots els respectes de segona. Ja no parlem de segona B o de qualsevol categoria. És de primera divisió.
Hi ha altres camps de primera, ja no cal que anem a Vallecas, hi ha altres camps que fan menys pinta de primera divisió que aquest Tartiere. Abans de preguntar-li a Ricard per l'Oviedo, Bernat, com a cap d'estats d'ànim de la TDT i del Tot Costa, avui què, fàcil o trampa?
Jo estic més per el partit fàcil, és a dir, en teoria, ho hauria de ser. Sí, sí. Estem parlant d'un rival que acaba de pujar de segona divisió, que, com comentàveu, ha fet un gol en 5 partits, que mires la plantilla i reconeixes algun jugador, però bàsicament perquè són veterans il·lustres, però, ostres, tal com està el Barça i tal com està l'Oviedo, a mi qualsevol cosa que no sigui una victòria del Barça avui em sorprendria molt, fins i tot amb rotacions.
Veterans il·lustres, vol dir Santi Cazorla, ahir Ricard... Paunovic ja va anunciar que seria titular, que no ho ha estat fins ara, li ha anat donant entre alguns minuts i pocs minuts, prova que a la seva edat considera que segurament ja no té nivell competitiu, nivell físic per competir a primera divisió. A mi hi ha un punt que em sorprèn, que justament el dia que triï per posar-lo de titular i, per tant, per donar-li més minuts, sigui el dia del Barça en què se suposa que aniran de cul. Sí.
A mi també em va sorprendre perquè, com dius, a més, els minuts que ha jugat, clar, és normal, té 40 anys.
Que sí, tant, que sí, no, sí.
La seva presència no es nota, no pesa prou en el partit. Potser avui, en un dia que el Barça pressiona tant, doncs prefereix tenir un jugador que els hi pugui donar una miqueta de pilota a la sortida, encara que sigui, o venir a rebre. No el veig tan transcendent, o que se l'imagini Paunovic tan transcendent als metres finals per fer l'última passada, sinó per donar oxigen en pilota, perquè l'Oviedo és un equip que està patint molt, tant en la sortida des del darrere, se sent molt limitat, li costa molt sortir, per tant, si el Barça arriba amb la predisposició i l'hàbit que té per pressionar dalt, per no negociar esforços, l'equip de Paunovic li costarà sortir des del darrere, i també, com heu dit, li falta pólvora, no?, al davant. El fitxatge de davanters que volen que ajudin més, tant Rondón com Vinyes, a sortides al llarg, que et descarreguin per la segona línia, no davanters tan verticals o que puguin anar a l'espai, com podria ser Àlex Forés, que no sé si jugarà avui, doncs fa que l'Oviedo estigui notant molt el salt de categoria en aquesta entrada de Lliga. Ha competit bé tots els partits, sí. però se'l veu un esglau per sota.
Ens deia Oli que avui segurament tirarà de defensa de 5 o amb 3 centrals Paunovic.
Com el dia del Madrid, no?
Sí. Però crec que en la resta de partits diria que ha fet més aviat defensa de 4.
Sí, sí, sempre.
Clar, això contra el Barça no sembla cap garantia, perquè si no em corregeixes, el València i el Getafe també ho van fer i no van ser especialment sòlids.
Seria la sisena jornada de Lliga i la tercera defensa de 5 que el Barça atacaria, i que, com dius, ha demostrat que si la pilota va ràpida, si l'equip està preparat per la pressió, el Barça ara té molts recursos ofensius. És que ho hem explicat aquests dies, pot arribar per fora, pot arribar amb l'energia dels jugadors de dintre, les arribades, pot aparèixer Pedri per instal·lar-te l'equip molt a prop de l'àrea, bé, té, fins i tot té pilota aturada si cal. Vull dir que en condicions normals l'Oviedo avui hauria de patir, i el Barça, si està concentrat, doncs tenir un partit, un altre partit per passar-ho bé, per divertir-nos.
Doncs d'aquí a 50 minuts, exactament, arrenca la TDT d'aquest Oviedo-Barça amb el Ricard Torquemada i el Bernat Soler al comandament de...
Deixa'm afegir, Jordi, una possibilitat de lateral esquerre que pugui ser Eric, tenint en compte que si juga Hassan a la banda dreta, Hassan és un driblador pur, i potser per tant per Gerard, si li ha de donar descans, com pel Jofre, no seria el millor bateig, perquè és una pedra a la sabata, i com que és una esquerra molt hàbil, que pot anar cap a dintre, hem vist Eric aquests últims partits jugant minuts en aquesta posició, també obriria l'alternativa que pugui tenir minuts.
Ahir ho comentàvem, el que passa... Jo a vegades soc una mica exagerat amb aquestes coses, però si Jofre no pot jugar avui, quin partit li farà jugar? Ja sé que Hassan, etcètera.
És que potser no li toca jugar partits aquesta temporada, o aquest primer trimestre, no? Vull dir que estem tan acostumats a que nanos de 18 anys siguin titulars que potser en algun...
Hauria de començar per jugar minuts més que partits.
Clar, que en algun espai potser Flick també vol compensar i dir, mira, escolta, és que per posar un de 18 a cada línia, doncs si n'hi ha una que tinc un multiusos i m'ho resol, no ho sé, obro la possibilitat, no tinc cap informació, simplement aquesta sensació de com ha aparegut en aquesta banda últimament i ha donat minuts i fa pinta que Flick vol tenir Eric absolutament connectat a la competició per si de cas, doncs depenent de la parella de centrals, aviam què passa a l'esquerra.
Jo avui faria Jofre, Dro i nou més, però estic bastant segur que...
I Joan García, espero, també, no?
Això ja ho decidirà Flick. Jofre i Dro ja els poso
jo. Ja posaries a Eder ayer, ja que també...
No, això no, que hem de ser seriosos i professionals, com demana Flick, i no es poden fer més regals. Ricard, Bernat, us escoltem a la TDT. Gràcies, bona transmissió.
Fins ara.
Adéu.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Siguem clars. Canviar-se de companyia de llum i gas és qüestió de números. Per això, si et canvies a Endesa, t'emportes 160 euros de descompte en les teves factures en punts del programa per a ti. Consulta condicions i contracta els nostres punts Endesa de Catalunya. Pots guanyar una de les 40 bicis elèctriques que sortegem.
El teu pare es diu Ataulfo. El teu avi, Ataulfo. El pare del teu avi, Ataulfo. I el pare del teu avi, Ataulfo. Tu com et dius?
Ataulfo.
La vida no sempre ens dona a triar. Aprofita i tria un Seat León benzina híbrid o híbrid endollable amb entrega immediata. Preparats, llestos, Seat.
12 grups de ball amb un talent innat.
Competiran per demostrar de què són capaços.
Acompanyats per la veu d'un eufòric. Els millors s'enfrontaran a una gran final.
Plena de sorpreses.
I d'eufòria!
Eufòria Dance Kids. Estrena el 26 de setembre a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Quin nivell de ballarins!
Hola, sóc en Mauricio. Coneixes algú que vol aprendre i practicar el català però no sap com fer-ho? Òmnium Cultural ho posa molt fàcil amb el projecte Vincles. Grups de conversa en català entre veïns i veïnes. Fes socor. Inscripcions gratuïtes i donatius al web vincles.omnium.cat. Òmnium Cultural.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio generem la notícia.
El camp està per jugar, ho ha dit la Lliga, ho ha dit la UEFA.
I ara parla l'Ajuntament, que exigeix un compliment escrupulosíssim. Tot el que ens diuen els nostres tècnics és que l'estadi és segur.
Aquest Ajuntament ha de garantir la seguretat dels aficionats, de totes les persones que volen acudir a l'estadi.
Les coses passen al matí de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest dijous a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna.
Tres quarts de vuit del vespre, moment idoni per fer sonar l'organet més conegut de Catalunya, i és que avui hi ha nova edició de Barça Reservat. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Amb quin contingut estrella?
Mira, al Barça Reservat d'aquesta setmana us expliquem tres curiositats del nou Camp Nou, un canvi de Dani Olmo, una novetat a la vida de Ter Stegen, i també què hi ha al darrere del golaç que va fer Rashford davant del Newcastle. En va fer dos golaços, però sobretot el segon, que va ser dels que més impressionava. Doncs aquí el Xavi Campos explica què hi ha al darrere, que evidentment una part és talent, això tothom ho pot deduir, però l'altra hi ha molt d'entrenament, perquè Rashford és un dels xuts, diríem, que no és aquest que el fa per casualitat i que li va venir al cap en aquell moment, sinó que és un xut que a ell li agrada i que l'entrena molt. Cada dia, cada entrenament fa aquest xut. Els seus companys, diria que no els va sorprendre aquell gol, perquè el veuen als entrenaments repetir una i una altra vegada aquest xut, i veuen també l'efectivitat que té aquest xut de Rashford.
Potser que ho comentés Joan García, això a la nit de Newcastle,
si veiéssiu
els que fa els entrenaments.
Sí, perquè ell es pateix, també.
Sí, llavors. per això. Ho té més present que ningú.
Doncs aquest és un xut que a Rashford li agrada especialment, que l'entrena moltíssim, que els seus companys, alguns com Joan García, el pateixen, i que després l'escalfament de tots els partits, i això el Ricard i el Bernat, a veure si avui es poden fixar i ho veuran, doncs sempre acaben l'escalfament, Rashford acaba l'escalfament tornant a repetir aquest xut, el mateix que va fer amb aquell segon gol de Newcastle, tres o quatre vegades, però llavors, clar, ja no és Joan García qui hi ha al camp, sinó que ja li toca això al tercer porter. Normalment és qui, no sé si avui també, sent tan jove, també li tocarà fer aquest paper, però l'escalfament abans d'un partit, Joan García ja ha marxat al vestidor, i qui se'n passa aquests xuts, doncs és el tercer porter o el segon, doncs Rashford, que és un dels seus xuts, mira, que li agrada i que hi ha feina darrere, no només talent, i que l'entrena moltíssim, i també els escalfaments del partit.
Sou de Rashi i ja se us ha guanyat?
A mi sempre m'havia agradat molt. El tenim en llibertat vigilada. I amb una... està al projecte Ombre, està a rehabilitació.
Pobre tio. Sí, és veritat que ha d'acreditar que continua sent o que pot tornar a ser el jugador que va ser en el seu moment. Tu ets rashista?
Sí, sí, em va agradar molt aquest dia al Newcastle. El vam veure a la pretemporada. Tampoc és que a la pretemporada pogués demostrar molt, però certament després dels dos gols i ser decisiu contra el Newcastle, sí, el que passa que ha de millorar la puntualitat, que si no es perdrà alguns partits.
Sí, ell, diguem que no és Koundé, que té la titularitat garantida i no s'hauria de permetre efectivament perdre titularitats per aquest motiu, però vaja, jo trobo, és veritat que no hi, Lamin fa uns quants partits que no hi és, però trobo que està jugant més del que jo imaginava tan aviat.
No, és que realment és un tio que alguna cosa s'ha torçat, perquè anava per estrella total.
Sí. Sí,
anava per una estrella al Manchester United consagradíssima, no? Alguna cosa es va torçar, i jo crec que es junta aquí, que és la seva última oportunitat, una oportunitat molt important abans d'un Mundial, ha sortit bé de preu, i que igual s'ha centrat una mica més.
Mm-hmm. Perquè es va arribar a enfadar amb l'entrenador, no? L'entrenador no el volia.
Sí, però després també tenia problemes amb diversos entrenadors i també a l'Aston Villa al final dels va lesionar. Però no, sembla que estaran com una seda.
De moment ha encaixat bé el davanter anglès i és un protagonista, i això no ho regalen al Barça reservat d'aquesta setmana. Laia, alguna cosa més?
Res més.
Que vagi bé.
Adéu-siau.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Que ben triat, Salva, aquest My Girl. Otis Redding, això? Oh, no. Temptations? Aquesta setmana no podrem anar a...
Però també crec que la va cantar Redding.
Ja, és que soc pràcticament infal·lible musicalment. Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
My Girl, Our Girl, en aquest cas és l'Aitana Bonmatí, dilluns coronada a París com a millor jugadora del món per tercer any consecutiu, i avui, bé, explica'ns tu què ha fet, una recepció, una...
No sé explicar-t'ho gairebé el que ha fet,
però heu anat al Liceu, jo imagino que has fet com la Laia, que l'altre dia va anar a la gala, i com que la gala era d'etiqueta, tu, per anar al Liceu, t'has vestit adequadament, Ruth?
Tu què creus?
Que no. Però l'Aitana sí que és el que compta.
S'anava amb la samarreta del Barça, eh?
Sí, l'etiqueta, per tant.
L'etiqueta grana. Anava amb la samarreta del Barça.
He vist fotos amb la samarreta del Barça, m'ha fet la sensació que n'hi havia sense la...
Bé, la Ruda ens ho dirà.
Amb la samarreta del Barça, sí. Ha estat una trobada amb els mitjans per explicar una miqueta com havia anat tot, i una mica més reposat que les declaracions que va fer tot just quan va acabar la gala. Ha estat un acte al Liceu, per tant, un lloc preciós, i a més hem pogut pujar tots a l'escenari per fer-hi les fotografies de l'Aitana amb el que és la platea del Liceu de fons, amb aquestes tres pilotes d'or, i després ha tingut uns minutets per explicar-nos doncs alguns detalls de com havia anat tot. Li hem preguntat si realment havia estat una sorpresa, perquè, per exemple, l'altre dia algú em comentava, no, és que portava micròfon, això vol dir que ho sabia. Doncs mira, ens ha explicat com havia anat una mica tot, que va ser totalment sorpresa, que ella, quan va veure un panell amb una foto seva i de la Mariona, es va estranyar, perquè les últimes gales de la pilota d'or no feien aquesta mena de panell que era com un duel entre els dos últims, sinó que feien els tres finalistes, i que just abans de donar el premi la van portar a una sala i allà va trobar Mariona, i les van microfonar totes dues. Diu que es van fer un petó, que es van animar, que es van desitjar sort, i tot just sortir d'aquesta sala amb el micròfon ja va anar l'anunci, i va ser tot molt, molt, molt ràpid. Per tant, assegura que tot va ser sorpresa. A la tornada no ha parat ni un moment, això ho ha hagut de compaginar amb els entrenaments de l'equip, i ens ha confessat que hi ha un ritual que fan al vestidor, que també passa quan hi ha renovacions, aniversaris, són molt de parlar al vestidor del Barça femení, i que han hagut de fer un discurset en Payor com a millor davantera, Vicky com a millor jove i ella com a pilota d'or, que el que ha dit a l'equip una miqueta és que se sent molt afortunada de compartir generació amb tan bones futbolistes, que fan que ella pugui brillar dins l'equip i que l'equip també aconsegueixi arribar fins a finals, i per tant que la pugui veure molta gent i la pugui nominar per aquest tipus de premis, i també els ha demanat ser ambicioses de cara a la temporada que ve, sense deixar de posar en valor la temporada passada, que si amb ella li han donat el premi per aquesta temporada passada és perquè l'equip ho va fer molt bé, ha destacat les semifinals, ha destacat ja els quarts de final contra el Wolfsburg de la Champions, ha destacat les semifinals, ha reconegut que la final no va anar bé, però sí que el Barça va fer molt bon camí fins a aquella final de la Champions. I després han dit que què feia habitualment, quines reflexions li venien entre un premi i l'altre, i ha dit que ella, entre la primera pilota d'or i la segona, es va proposar, per exemple, millorar el seu xut amb l'esquerra, i que creu que això sí que ha anat a millor. Entre la segona i la que ha aconseguit ara, es va proposar millorar el xut exterior, i diu que això és un compte encara pendent, i per tant que és encara a propòsit després d'aquesta tercera pilota d'or. De fet, m'ha fet gràcia perquè ha dit, a vegades entre que ho penso, em col·loco i armo la cama, se'm fa de dia i ja no puc ni fer aquest xut exterior. I per últim també li hem preguntat on guarda, perquè són grosses, tenir tres pilotes d'or, vull dir, per tenir-les al menjador de casa, són molt protagonistes, i li hem preguntat on guarda aquestes tres pilotes d'or.
No, a casa no les vull tenir, perquè no m'agrada tenir el que... És a dir, no, crec que tenir-les a casa no, no li dono prou valor i tampoc m'agradaria llegar-me i veure cada dia tots aquests trofeus, no? La veritat que no. Estic pendent de veure si surt un projecte, diguem-li museu, a Ribes, al meu poble, perquè és on... Doncs jo sóc, les meves arrels, i crec que no hi ha millor lloc per constituir-lo. Encara no he pogut dir més detalls, però bé, espero que en un futur pròxim pugui dir alguna cosa.
Doncs totalment d'acord amb l'Aitana, per tenir-les a casa, que només les veus tu, què millor que tenir-les allà on has nascut i on la gent t'estima i t'aprecia. L'aprecien i l'estimen a tot arreu, però evidentment molt més allà al seu poble. Ruth, alguna cosa més?
Doncs que hi haurà ofrena o entrega a l'afició o mostra a l'afició d'aquests premis, dels tres premis, la prèvia del pròxim partit, que és el derbi contra l'Espanyol dissabte.
Molt bé, doncs demà parlarem de la prèvia d'aquest derbi. Gràcies, Ruth.
Adéu.
Ens esperen el Solai, el Sergi Andreu per parlar del Girona Espanyol de demà, però hem de fer una amarrada en el programa per anar ràpidament cap a Ruanda, on avui la Paula Blasi, una jove ciclista catalana, s'ha penjat la medalla de bronze al Mundial de Ciclisme en Ruta en categoria sub-23. Paula, bona tarda.
Molt bona tarda.
Vaja, anava a dir felicitats, ja veig que està feliç com un anís. Molt bé, no?
Doncs sí, la veritat que no puc amagar la felicitat ara mateix.
Ja has pogut parlar amb algú de casa, amb gent que ens consta que t'està sentint per la ràdio, o encara no?
Doncs sí, el primer que he fet ja quan he pogut agafar el mòbil una mica després de la cerimònia del podi i tot ha sigut trucar a ma mare i mon germà i celebrar amb ells que ja estaven pendents i sí, estarà sempre... Doncs compartir aquesta alegria és bonic.
M'ha cridat l'atenció que avui precisament parlaves d'ells i deies ells m'han fet veure que pots tenir dies dolents i que no és la fi del món. Que has tingut molts d'aquests dies?
Al portar tan poquet el ciclisme, doncs sí que tinc la sort de dir que han passat més dies bons que dolents, no? I doncs això, jo al final m'havia preparat molt al Mundial i eren dels pocs objectius i l'altre dia parlant amb una companya, la Mireia Benito, li dic, ostres, és que m'han vingut victòries quan no me les esperava per res, però ara en canvi quan m'he preparat alguna cosa m'ha sortit malament i és un xoc, però és que també és part del ciclisme això.
Aquest bronze ha vingut en un sprint per la tercera posició, gairebé de fotofinish, tinc entès.
Totalment, sí, ha sigut fins l'últim moment molt, molt obert tot, perquè hi havia una escapada per davant i per darrere estàvem intentant remar i jo m'he obert a últims segons. Sí, ha sigut una mica... Jo li he dit, per donar una mica d'emoció, no?
La clau d'aquesta medalla també és que en aquesta escapada per davant, tot i que segurament el cos el que et demanava és anem a intentar tapar el forat, has sabut reservar forces, no? Cal saber ser egoista.
Jo molts cops he pecat per això, per, vinga, va, no, tanco jo aquest forat, i avui dic, no, aviam, aquí és un dia, ens estem jugant al Mundial, si no es guanya la medalla, no faré jo el treball per elles. I al final, doncs, una italiana ha tirat per mi, jo crec que no sabia que jo anava darrere seu, i bueno, he pogut sorprendre una mica.
Dilluns a la crono individual vas acabar dotzena i crec que vas explicar que no t'havies acabat de trobar bé. En tres dies la cosa ha girat com un mitjó.
Sí, totalment. Al final aquí a Kigali molta gent ho està vivint i ho estem parlant entre totes i sí que és veritat que aquí estem una mica en altura, l'ambient és una mica diferent, hi ha més humitat, hi ha molta calor i sobretot, més que res, l'aclimatació. Al final el primer dia la crono portava res un dia i mig i a mesura que han passat els dies doncs he anat de menys a més i avui ja m'he pogut trobar doncs com la Paula de sempre, direm.
Deies abans que al cap i a la fi no fa tant que t'hi dediques al ciclisme, cal explicar que fa menys de 2 anys. Això com va anar?
Així, resumidament, doncs jo feia triatló, m'estava preparant per l'època de duatló al març de l'any passat, em vaig lesionar el psoas, llavors no podia córrer i vaig dir, bueno, m'agrada la bici, m'agrada veure carreres de bici, anem a córrer la bici, no? I d'allà vaig fer un parell de copes d'Espanya, que és com aquí a nivell nacional, i estava amb l'equip Massi, un equip català, i van dir, hòstia, doncs pots estar aquí davant, i jo vaig dir, ui, pues, aquesta competició també m'agrada, i entre pitos i flautes no em vaig acabar de recuperar del córrer, i vaig dir, bueno, anem a fer una temporada de bici. i així més o menys ha anat.
Anem a fer una temporada de bici i en un 3 i no res, bronze al Mundial Sub-23. Aquesta és la història i l'èxit de la Paula Blasi. Anava a dir que una gran esperança del ciclisme català, però després d'això d'avui gairebé hem de dir que una gran realitat. Paula, a gaudir-ho, moltíssimes felicitats i que això no pari aquí.
Moltíssimes gràcies, esperem que no pari aquí.
Satisfeta la Paula Blasi i estic segur que també ho estan l'Eduard Solà i el Sergi Andreu. Hola, Edu, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Hola, Sergi, bona tarda.
Què tal, com esteu?
Perquè demà viuran i ens explicaran un partidàs, un Girona espanyol a Montilivi a partir de les 9 del vespre, evidentment en directe a la sintonia del Tot Gira aquí a Catalunya Ràdio. Edu, començo per tu. Quina és l'última hora del Girona?
Doncs mira, podem sentir Michel Sánchez, l'entrenador del Girona, que ha parlat aquest migdia. Diu que l'empat a Sant Mamés ha provocat que l'equip estigui més bé, però que necessiten una victòria ja.
Jo crec que a tothom li ha vingut molt bé aquest punt per guanyar confiança. Necessiten una victòria ja i demà és un partit molt important. Després de l'altre dia he vist a la gent més contenta, amb la sensació de que hem fet les coses bé, que per fi l'equip ha jugat junts, i això és molt bo per la nostra dinàmica i per jugar demà contra un rival que està en un moment molt, molt bo i que necessitem fer un,